secretament, Barack Obama assistirà del 7 al 9 a la cimera de l'OTAN, que se celebra a Varsovia, i aprofitarà l'estada d'Europa per visitar Espanya del 9 a l'11 de juliol. Serà la primera visita de Barack Obama a l'estat des que és president. Mariano Rajoy el rebrà com a president en funcions, lògicament, passi el que passi a les eleccions del 26 de juny. Recordem que ahir a la tarda Salvament Marítim va rescatar una pastera amb 57 immigrants subsaharians, la majoria homes. També hi viatjaven 6 dones, una d'elles amb 3 fills i una altra embarassada de 22 setmanes. La pastera la va localitzar a les 6 de la tarda un avió de l'Exèrcit de l'Aire a 65 milles al sud de l'illa de Gran Canària. Un vaixell de Salvament Marítim va anar a interceptar l'embarcació, va rescatar-ne els ocupants i els va portar al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, on han arribat aquesta matinada. Segons les informacions disponibles, la pastera sembla que va sortir la nit de dissabte a diumenge des de la costa de Bojador, al Sàhara Occidental. Els serveis secrets ucraïnesos, d'altra banda, han anunciat avui la detenció d'un ciutadà francès que pretenia atemptar a França durant la celebració de l'Eurocopa 2016. Va ser detingut el 21 de maig, segons hem sabut avui, entre la frontera d'Ucraïna i Polònia. El sospitós tenia un arsenal amb 125 quilos de TNT, 100 detonadors i més de 5.000 municions que pensava utilitzar en una quinzena d'atemptats. Entre els objectius hi havia una sinagoga, un temple musulmà i una seu de l'agència tributària. Segons les forces de seguretat ucraïneses, el detingut té 25 anys i és contrari a l'arribada massiva d'immigrants a França, sobretot musulmans. Amb el 90% dels vots escrutats, el guanyador de les eleccions presidencials al Perú en la segona volta és l'economista i exministre Pedro Pablo Kuczynski. Amb un 50,52% dels vots vàlids, la seva rival, Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, manté el frec a frec amb el 49,47%. La distància és inferior a un punt, segons l'última dada de la qual disposem. Aquest lleuger avantatge podria variar, ja que, segons els experts, la diferència és inferior a 2 punts. I les aturades parcials que hi havia convocades per aquesta setmana i la vinent als autobusos de Barcelona han estat finalment desconvocades després que els representants dels treballadors i els de transports metropolitans han arribat a un preacord per al conveni col·lectiu fins al 2019. L'acord, signat per la majoria dels sindicats, preveu mantenir bona part dels beneficis socials que tenien els treballadors. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Del 20 de setembre al 4 d'octubre, explora el millor del Japó amb el Club Més Amics. Un viatge de la tradició a la modernitat. Visitarem Osaka, Nagasaki, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Descobreix Japó amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Digues adeu a les toxines mentre et prens un merescut descans al balneari de l'Hotel Sant Vicenç. Estada saludable de 4 nits de dilluns a divendres amb pensió completa, tractaments, una dieta saludable i seguiment personalitzat. Més informació a balnearisantvicenç.com i al 973 38 40 10. 10% de descompte pels socis del Club Més Amics que triïn aquest paquet. Balneari de Sant Vicenç, un indret dels Pirineus on tot comença per tu.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dimarts 14 de juny viu amb nosaltres la nit dels nostres mitjans. A 8:15 de la tarda, projecció del documental La Caja de Cerillas al Cinema Comèdia. I a les 9 del vespre, el sopar a l'Hotel Avenida Palas de Barcelona, presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, amb les actuacions de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada Passola. Fes la teva reserva al 93 409 27 70 o al mail lanit@radioestel.cat. El 14 de juny viu amb nosaltres la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a radioestel.cat. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Ràdio Estel presenta l'Odissea de la Veu, un nou show talent i la gran oportunitat pels nous valors de la lírica catalana, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Ràdio Estel es vesteix de gala. Però sempre pensant en la lírica. I atenció, perquè aquesta és la teva gran oportunitat. L'Odissea de la Veu. El primer concurs líric que es fa a la ràdio i a la televisió de Catalunya. L'Odissea de la Veu. Comencem. I avui ens acompanya el Aldo Mariotti. Aldo, benvinguts.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Bé, l'Aldo Mariotti és un amant de la lírica, de la sarsuela, i ho porta dintre del seu cor, i si m'ho permeten, igual que jo, o més que jo, i realment també forma part d'aquesta idea, d'aquest concurs líric. Per tant, abans que res, Aldo, mercès per la confiança en aquesta aventura, en aquesta història lírica, i repeteixo, em sento molt feliç que estiguis al nostre equip.
Moltes gràcies a vosaltres. Aviam, jo sóc un amant de la veu, la porto la sang, i per mi és absolutament important i és d'aplaudir, però un standing ovation, no? El fet de que hi hagi una preocupació, hi hagi una espècie de sentiment de poder portar la veu i el que és la lírica, diguéssim, amb un esglaó més alt, no? Perquè la veu és l'instrument probablement més maco del món, però és el més maltractat de tots.
Ets un tot terreny, a nivell, ja no diguem personal, sinó a nivell professional, i ets agent artístic. I sí. Agent artístic, naturalment, vol dir buscar treball doncs, per aquests cantants lírics.
Sí, buscar... Abans de tot, l'agent artístic té que tindre una cosa molt clara, absolutament clara i meridianament, o sigui, diàfana. L'agent artístic treballa pel cantant, no treballa pel teatre. I, desgraciadament, amb els mons que tenim ara i a la forma del modus vivendi, aquesta ansietat per portar la gent sobre l'escenari i que facin ja i que comencin a cantar tipus programes de televisió que es veuen, aviam, això és, com diria, pan per avui, hambre per mañana. Senzillament perquè les veus es fan tan malbé amb una velocitat tan gran que la majoria d'aquesta gent no arriba enlloc. Un cantant d'òpera, una persona que vulgui estudiar cant, el primer que ha de fer és estudiar música, això és bàsic i fonamental, punto número uno. Dos, té que treballar, treballar i treballar. Escoltar molt i treballar. Tercer, ha de tindre una persona que regularment l'escolti des de fora, perquè els professors de cant, que n'hi ha de molt bons, què passa? Que quan estan amb un cantant treballant durant anys i anys i anys, els efectes que pugui tindre aquest cantant, hi ha alguns efectes que al principi sí, els descobreix i els corregeix. Hi ha altres que es fa com es fa una rutina, no? Aquests errors que té el cantant, o aquests petits fallos que pot tindre amb la veu, amb la col·locació, amb totes aquestes coses, si no les escoltes des de fora, no les veus. Però no és per criticar el professor de cant. El professor de cant, hi ha tots els grans cantants d'òpera han passat per professors de cant, per tant, veiem, no és a crítica, però s'ha de fer escoltat. I quart, i molt important, quasi tant com la tècnica, és el repertori.
L'Odissea de la veu està calentant motors aquí a Ràdio Estel i, naturalment, estem pensant ja, i està tot assabentat i preparat, perquè el proper mes d'abril jo puguin veure, vostès també, o puguin veure aquest concurs líric a través del Punt Avui Televisió. Doncs molt bé, per fer també, o per seguir calentant motors, Aldo, quin exemple podem posar per escoltar?
Home, aviam, com a exemple, jo començaria amb la veu del gran Giuseppe Di Stefano, que per mi és el més gran tenor que ha donat la història, per mi. Ell i Dalt del Mónaco són els dos grans, grandíssims tenors.
I què anem a escoltar d'ell?
D'ell anem a escoltar un fragment de la Manon de Massenet.
Seguim l'Odissea de la veu amb el nostre convidat d'avui, l'Aldo Mariotti. Aldo, hi ha hagut una manca de promoció de la sarsuela. A vegades he sentit més el comentari, i tu també l'hauràs escoltat, que realment, doncs, molta gent jove, que ara ja estarà escoltant aquest programa, doncs no tenien ni idea de lo que ha significat el gènere lírico, diguéssim, pel nostre país. Perquè no ha sigut tan sol la repercussió que va tindre el nostre país, sinó el salt internacional que van fer un dia i que encara hi ha molts països del món que això sí que funciona. Podríem dir l'òpera, però podríem dir també la sarsuela. Per què hi ha hagut aquesta manca de promoció?
Aviam, d'entrada perquè la sarsuela està considerada com el gènere chico, no? Llavors sembla que una cosa que sigui una cosa com inferior o com tractant al mateix nivell que l'òpereta. Clar, si un escolta l'òpera marina, pues, explica'm una mica, es diu el gènere chico, no? La zarzuela és molt maca, és preciosa. El que passa és que moltes vegades també hi ha un problema aquí, que són els drets d'autor. Els drets d'autor són coses que coarten molt, perquè realment hi ha uns preus per pagar els drets d'autor que realment fan por, eh? Fan por. Però bueno, jo crec que és que la gent arriba a un punt que el que ha de fer els estudiants de cant, els professors, és apretar, és insistir, és explicar-li a la gent que cantar bé és molt difícil, és molt difícil. I cantar qualsevol cosa és molt difícil, perquè, cuidado, cantar també una boleria, un tango, un fandango, o cantar una peça de rock and roll, no és fàcil cantar-ho bé, eh? Però, clar, la lírica és una cosa que t'exigeix un coneixement musical i una concentració molt, molt alta. Amb el tema de zarzuela, que hi ha àries fantàstiques, i en zarzueles senceres que són fantàstiques, no?, i dificilíssimes de cantar. El problema, principal problema és que no es dona la suficient importància al gènere chico, diguéssim, entre cometes, perquè ningú és profeta en su tierra, eh? Inclús amb el gènere chico, amb la zarzuela, i perquè també hi ha el problema dels drets d'autor, que estan talment protegits que realment arriben punts que els preus són absolutament inassumibles.
Els concursants que participaran en aquest concurs, l'Odissea de la veu, tindran que interpretar sarsuela i òpera. És a dir, les dues actuacions que tindran en cada programa, després arribarem a les semifinals, i si Déu vol, el mes de juny ja tindrem la gran final, sempre ho farem a l'auditori de Caixa Fòrum. És oportú o tu creus que està ben pensat, això de sarsuela i òpera?
Evidentment. Clar que sí. Clar. És normal, és que estem en el país de la sarsuela. Llavors, no, el que no podem fer és... O sigui, intentem no donar-li l'esquena, no? Després, evidentment, l'òpera. Esclar, és que l'òpera, vull dir, la sarsuela està escrita en espanyol, després està escrita també en català, per exemple, Cançó d'amor i de guerra, no? Vull dir, aviam, però l'òpera, doncs, l'òpera és en italià, és en francès, és en anglès, és en alemany, aviam, és en rus... L'òpera russa també, déu-n'hi-do, la preciositat. Sobretot perquè el rus és un idioma molt, molt, molt musical, no? I llavors hi ha coses de l'òpera russa que realment són impressionants, no? Només sentir-ho, perquè en el fons la veu és un so, no? I el so et pot agradar o no. I és increïble, és realment fascinant, fascinant.
Ara et preguntaré de seguida què anem a escoltar, però ja que estem parlant de la veu, després del que escoltem dintre d'un minutet, també escoltarem el doctor Pedro Clarós, que també és un bon amic teu, i que també en aquest programa, en aquest concurs, donarà consells de veu. Et sembla bé també vincular d'alguna manera a nivell professional un especialista en gran prestigi com és el doctor Clarós?
Home, em sembla una idea genial. Idea genial en el sentit de clar, estem parlant d'una eminència dintre de les cordes vocals i dintre de la respiració. O sigui, aviam, moltes vegades els cantants fan uns errors. Per exemple, el cantar... dic, escolta'm, tu cantes amb el professor. Fora del professor no cantis. Fins que arribi el moment que puguis fer, per exemple, el repertori. Clar, aquestes coses, si no les fa i no les segueix, moltes vegades arribes a tindre lesions. Menys mal que existeixen doctors com el Clarós, com el doctor Clarós, que, clar, evidentment, és una, no solament és una eminència, sinó una persona que és, una, és un gran entès i un gran amant de la, de la, de la, de la lírica, ajuda moltíssim, i a part de que és un gran professional i que sempre pot donar algun consell o alguna cosa que sigui ad hoc pel, pel tema.
Què anem a escoltar ara?
Doncs ara, després, com hem, passat, hem sentit el Di Stefano, ara sentirem el que en el món de l'òpera es coneixia com el Vulcano Voce, la veu del Vulcano, i era Mario del Mónaco.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Avui també, al començament de la setmana, anem de seguida cap a Caixa Fòrum. Ens explicarà moltes coses el nostre comú amic Valentí Ferràs. Perquè, senyores i senyors, amigues i amics, a l'estiu també es viu a Caixa Fòrum. Estimat Valentí, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Bueno, què tenim previst per aquesta setmana, Valentí?
Mira, aquesta setmana, mentre esperem la inauguració, perquè la propera setmana ja inaugurem exposició nova a Caixa Fòrum, l'exposició dedicat a la dinastia Ming, l'imperi daurat, no atura la seva activitat. De fet, demà dimarts tenim a les 7 de la tarda l'ocasió de rebre dintre del cicle de conferències Horizons, que organitzem conjuntament amb l'Associació de Becaris de la Caixa, d'una professora i investigadora en el camp de l'art i l'educació, la senyora Anne Bamford, que ens parlarà de la diferència entre una educació que a vegades doncs, pot resultar mediocre i una de qualitat, que és com s'ensenyen les coses, el mètode, el procediment, etc. I estarà amb un títol, doncs ja prou suggerent, que en diu Alumnes bocabadats o alumnes que badallen. I es planteja un diàleg entre aquesta senyora, l'Anna Montfort, i el Jordi Balta, que és consultor de polítiques culturals, sobre com hem d'educar unes generacions que s'hauran d'adaptar a un món cada vegada més canviant i amb grans reptes pendents. I dimecres a les 7 de la tarda clourem el cicle de cinema dedicat a quaderns de viatge amb la projecció de la pel·lícula Mil veces buenas noches, que és una pel·lícula noruega. Una història molt molt, molt propera, perquè al final tracta del dilema entre la feina i la família, i que, bueno, des d'un punt de vista tan, tan emocional com de relació. I dissabte, a les 17:30, continua l'estiu dels petits cinèfils amb el film Phantom Boy, una pel·lícula d'animació francesa de l'any 2015. Les pel·lícules franceses d'animació es distingeixen per una miqueta fugir del que és la tendència última, doncs, de dibuixos generats per ordinador i tornar, doncs, a uns dibuixos animats de caràcter, per dir-ne d'alguna forma, més manual. I el mateix dissabte al vespre, a les 8 de la tarda, dins de la nostra programació ja clàssica de jazz de primavera, un dels joves músics de jazz amb més projecció de la nostra ciutat, Marc Martín, que en aquesta ocasió, doncs, actua en format de quartet. En Marc Martín està format a l'Escola de Música de Sant Andreu i va començar a tocar el piano als 7 anys. Ara és pianista titular de la coneguda Sant Andreu Jazz Band i paral·lelament desenvolupa el seu projecte personal a través del jazz més fresc, i ell en diu, a vegades diu inclús, que és carat, no? Per tant, tenim una setmana molt completa que oferim amb molt de gust a tots els oients de Ràdio Estel. I per acabar la setmana tenim el gran aconteixement que estem fent junts amb vosaltres, no? I que és la gala final de l'Odissea de la Veu, una gala, doncs, que tindran l'oportunitat d'arribar-hi els que han sigut els finalistes d'aquest concurs líric, i on tindrem, en una hora i mitja, un espectacle d'una qualitat que ja hem pogut veure en les fases preparatòries, que serà un gran aconteixement, doncs, per Caixa Fòrum, i que en podrem disfrutar.
I això també, naturalment, amb un gran fi de festa, perquè tenim que recordar als nostres oients que aquesta gala tindrà una duració d'una hora i mitja. És a dir, un fi de festa amb una antologia lírica.
Serà un moment dels més esperats.
Moltes gràcies, Valentí Ferràs, i fins la propera setmana.
Gràcies a vosaltres.
L'Odissea de la Veu amb el doctor Clarós. Doctor, un dels nostres concursants li fa aquesta pregunta. Doctor Clarós, ¿con qué se influencia la voz profesional?
Miri, els cantants estan exposats a dos tipus de patologies. Els que pateixen el reste dels seus humans, com nosaltres, i les pròpies de la seva activitat vocal professional, com és el medi ambient i els canvis de tècnica. Les condicions ambientals que més perjudiquen la veu del cantant són a l'aire condicionat, tant dels teatres com dels mitjans de transport, especialment el de l'avió, que és molt sec i, per tant, danya la laringe. I recordem que en els viatges usin moderadament la veu per no fatigar-la tant. Beguin molta aigua, evitin prendre alcohol pel seu efecte vasodilatador, i la ingesta d'aspirines pel seu efecte anticoagulant. Aquestes circumstàncies poden fer que amb un cop de tos, estornut o vòmit, es produeixi un microhematoma de les cordes vocals. L'entrenament vocal i les hores d'estudi s'han de moderar. Hi ha cantants que realment tenen com un neguit de forçar molt i no baixi el tema, no? Un cantant mig ha de fer entre una i tres hores diàries màxim d'entrenament. Mai s'ha de començar a cantar sense fer un escalfament prudent de la veu, que això coneixen ells com el que diuen vocalitzar amb la boca tancada durant uns minuts. Si no, llavors el risc de lesionar les cordes és important. I els disparats aquests de cantar 6 o 8 hores diàries és excessiu. És la millor manera de desenvolupar lesions a nivell de les cordes, com poden ser nòduls o hematomes. Seria com si amb un atleta li exigíssim moltes hores d'esforç muscular.
Seguim amb la Odissea de la Veu.
Perfecte.
I seguim també amb el nostre convidat avui, l'Aldo Mariotti. Bueno, bons consells, sense cap dubte, no?
Faltaria. És que té tota la raó, vull dir, aviam... També inclús el tema de l'escalfament de la veu, la vocalització. Per exemple, hi ha cantants que són capaços de començar a vocalitzar una hora abans, o dues hores, i vocalitzen, i vocalitzen, i vocalitzen. Arriba un punt que... En el moment que et surtes a cantar, la veu ja la tens cansada. Un s'ha de regular a si mateix, i el que ha dit el doctor és absolutament real. Vull dir. Amb els avions, sobretot, jo sempre he dit que els avions que són una trampa mortal per la veu, és aconsellable inclús, en alguns casos, viatjar amb mascarilla. Uh-huh. O inclús amb un mocador davant de la boca per evitar, inclús una mica humidificat, o sigui, una mica mullat amb aigua, per evitar aquesta sequedat que dona l'aire condicionat, sobretot als dels avions.
Aldo, la majoria, o una gran majoria, dels intèrprets, dels professionals de la lírica, van començar amb un coro?
Aviam, abans estàvem parlant, un que va començar el coro va ser el Joan Pons, que probablement ha sigut un dels baritons més importants que ha donat al món de l'òpera. Ell sí va començar amb un coro. Ara, realment, si t'haig de dir això, ara no me'n recordo molts. A part del Joan Pons, no me'n recordo de molts cantants que hagin començat amb el coro. El que sí que està clar és que el coro, la forma de cantar amb un coro és molt diferent a la forma de cantar de solista.
Uh-huh. Jo volia que ens expliquis, que ho estàs explicant molt bé, si realment és un primer pas, no?
Home, pot ser un primer pas. Hi ha molta gent que està estudiant la carrera de cant, no? Està estudiant la carrera de cant, està estudiant, i clar, perquè estudiar cant no és barato, eh? No, costa molts calés, eh? Costa diners perquè els professors de cant tenen uns caixers, quan tens que fer repertori, el pianista que t'acompanya amb el que fa repertori té un caixer. Després vols anar a un concurs de cant a veure... Més, els concursos de cant són importants especialment, ja no tant per guanyar, sinó per posar-te sobre l'escenari i començar a tindre els peus a sobre l'escenari. Això és molt important. I que, sobretot, que la gent t'escolti. Perquè, per exemple, jo me'n recordo el cas del Franco Corelli, que ha sigut un dels més grans cantants de la història, que no va guanyar un concurs. L'únic que va guanyar va ser un que va falsificar el carnet d'identitat. Però vull dir, o sigui, no és necessari guanyar un concurs de cant per ser una gran figura de l'òpera. Com hi ha molts que han guanyat concursos de cant i després no han fet res. Diguem. Perquè tot això després és molt important. El cantant no solament té que estar preparat, tindrà un bon repertori i escollit per la seva veu. Sobretot això és molt important. Si hi ha algun cantant que m'estigui escoltant ara o alguna persona que estigui estudiant cant, és tan important escollir el repertori com estudiar la tècnica vocal, la respiració. I la respiració és el més important de tot. Eh? O sigui, la respiració és la base. Per què? Si tu pots tindre un Ferrari, el que sigui, el Testarossa o l'F40 o el que vulguis. ¿Vale? Preciós, amb un color... Tots els extras que vulguis. Veus aquell animal de 600 cavalls i dius, ostres, tu, però si la transmissió no funciona, el cotxe és molt maco, està parat. Oh. I la transmissió amb el cant és l'aire, és la respiració. Això és absolutament fonamental. Fonamental és aprendre a respirar. Molt, molt seriosament, ho dic, eh?
Aldo, què anem a escoltar?
Anem a escoltar a Sam Ramey, que és un baix... i que ens interpretarà del Don Giovanni a l'àrea del Leporello, Madamina, il catalogo. E questo.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo egli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003. 1003.
con fra queste contadine, camerieri cittadine, con contesse baronesse, marchesone principesse, e da donne d'ogni grado, d'ogni buona, d'ogni età, d'ogni di buona, d'ogni età. In Italia, 640, in Alemania, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, mai in Spagna son già 1003, 1003. Fra queste contadine, camerieri, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, che vanno le donne in grado, donne in parola, donne in parola, ogni parola, donne in parola, ogni parola, ogni
L'Odissea de la Veu, amb Toni Guerrero.
L'Odissea de la Veu, amb el doctor Clarós. Doctor, un dels nostres concursants li fa aquesta pregunta. Doctor Clarós, ¿con qué se influencia la voz profesional?
Miri, els cantants estan exposats a dos tipus de patologies. Els que pateixen el resta dels éssers humans, com nosaltres, i les pròpies de la seva activitat vocal professional, com és el medi ambient i els canvis de tècnica. Les condicions ambientals que més perjudiquen la veu del cantant són a l'aire condicionat, tant dels teatres com dels mitjans de transport, especialment el de l'avió, que és molt sec i, per tant, danya la laringe. I recordem que en els viatges usin moderadament la veu per no fatigar-la tant. Beguin molta aigua, evitin prendre alcohol pel seu efecte vasodilatador i la ingesta d'aspirines pel seu efecte anticoagulant. Aquestes circumstàncies poden fer que amb un cop de tos, estornut o vòmit, es produeixi un microhematoma de les cordes vocals. L'entrenament vocal i les hores d'estudi s'han de moderar. Hi ha cantants que realment tenen com un neguit de forçar molt i no baixi el tema, no? Un cantant mig ha de fer entre una i tres hores diàries màxim d'entrenament. Mai s'ha de començar a cantar sense fer un escalfament prudent de la veu, que això coneixen ells com el que diuen vocalitzar amb la boca tancada durant uns minuts. Si no, llavors el risc de lesionar les cordes és important. I els disbarats aquests de cantar 6 o 8 hores diàries és excessiu. És la millor manera de desenvolupar lesions a nivell de les cordes, com poden ser nòduls o hematomes. Seria com si amb un atleta li exigíssim moltes hores d'esforç muscular.
Doncs, doctor, moltes gràcies i fins la propera setmana.
Molt bé.
Amb el permís de tots els oients i també de vostè, seguim amb la Odissea de la veu.
Perfecte.
L'Odissea de la veu. Un concurs líric pensat en tu. No perdis aquesta gran oportunitat. Doncs seguim aquí amb el Aldo Mariotti. Aldo, quina edat pot ser l'apropiada, o és l'apropiada, perquè la gent jove puguin pensar un dia, doncs, vull cantar lírica. Quina és l'edat apropiada?
Aviam, aquí es comet un error de base. Moltes vegades els pares, que senten el nen petit que canta i canta molt bé, llavors moltes vegades m'han vingut a mi i m'han trucat preguntant, escolti, vostè el podria dir? No, miri. Una persona pot començar a cantar, a col·locar la veu, a estudiar música. Sobretot, és importantíssim el solfeig. Per què? Si un vol ser escriptor, té que saber escriure, no? I una persona que vol cantar ha de saber música. Per tant, és important que els nens petits comencin a estudiar música, harmonia, o sigui, comencin a fer la carrera de música i començar a cantar. Doncs miri, cantar a l'escola i tal, però és important que això no ho facin professionalment o intentar començar a fer-ho professionalment fins que no hi hagi hagut el canvi de veu. Vale? O sigui, que es desenvolupi la veu, diguéssim, que passin de ser nens a ser ja persones adultes.
De nens a adults, però quina edat aproximadament acostuma a passar?
Jo suposo, jo personalment, abans dels 18 anys, no, 17, 18, no començaria.
Què anem a escoltar ara?
Pues ara teníem que escoltar l'Ettore Bastianini cantant el Eritu, del Ballo in Maschera.
Alzati, la tuo figlio, a te concedo il riveder. Nell'ombra, nel silenzio, lo il tuo rossore lonta mia nascondi. Fragile petto.
regia. Altro, ben altro sangue, a perger dessi l'offesa, il sangue tuo.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Seguim l'Odissea de la veu amb la presència del doctor Pedro Clarós. Doctor, de què depèn la qualitat de la veu?
La qualitat de la veu depèn de tres condicions indispensables de les cordes vocals, que són la vibració, el tancament de les cordes i la lubrificació de les mateixes. Pel que fa a la vibració, quan les cordes vocals no vibren o només ho fan parcialment, la qualitat de la veu és pobra. En el tancament, si les cordes no contacten totalment, no es produeix el so, i si no hi ha so, no hi ha veu. I en quant a la lubrificació, que podríem dir que és el que li permet que les cordes vibrin a intensitats de 200-300 vibracions per segon sense que la veu es trenqui. Quan les cordes vocals se sobreescalfen, s'assequen, i és llavors quan el cantant sent la necessitat d'aclarir la veu, està constantment forçant d'aquesta manera. Com a exemple, podrem veure fàcilment, i tots vostès ho poden fer i experimentar, que si frotem les mans una contra l'altra a una freqüència de 10 o 15 vegades per segon, notarem que s'escalfa la mà. Bueno, doncs això mateix succeeix amb les nostres cordes vocals si no hi ha la lubrificació, és a dir, la saliva que es posa a nivell de les cordes.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
Doncs, estimat Aldo, estem arribant a la recta final del programa d'avui de l'Odissea de la veu. I ja per finalitzar, com professional i com agent artístic, s'encareix molt, no?, un espectacle de lírica.
Sí. Va, aviam, s'encareix.
Per fer-ho bé, es té que fer bé.
Sí, bé, si es fa bé, sí. L'única cosa és també, ara un dia, si vols, en parlarem amb més calma, però és el tema de les produccions, aviam. Hi ha produccions que són del Zeffirelli, que són de fa 40 anys i encara funcionen, eh? I això, llogar-ho, que són no val res. Les noves produccions, sí, valen un dineral i moltes vegades després es queden en un armari.
Doncs molt bé, Aldo Mariotti, Mercès, per haver vingut.
A vosaltres.
I un plaer que siguis el nostre equip.
Moltes gràcies.
Amb aquesta aventura, l'Odissea de la veu.
La farem junts.
Et sembla bé? M'ho deies ara mentre estàvem escoltant l'altra àrea. Podem escoltar la Montserrat?
Home, la veu més important del món. Montserrat Aldo. Cavaller. Plora més.
Fins al proper dia.
Gràcies.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
I fins aquí l'Odissea de la veu. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.